A Catalunya Ràdio, XL, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
Pau Espart, bona nit.
Bona nit.
Divendres es va presentar un estudi a l'Hospital Clínic que diu que fumar més de 4 porros a la setmana implica un risc molt alt per a la salut.
No. I és un titular polèmic, eh? Perquè segons com, dones a entendre que fumar-ne 3 està superbé.
Aquest és el tema.
Bueno, perquè, o sigui, els titulars no és per donar novetats, això no és cap novetat.
Un moment. Aquests investigadors també adverteixen que cap quantitat de cànnabis és segura. Aquesta és la lletra petita.
No, és clar, la lletra ha de ser de la mateixa mida. No pot ser que ho diguem com a subtítol.
Clar, perquè semblava, no?, que fins a 4 porros no passava res.
És que, si no, sembla com el dels ous, saps? Que 4 ous a la setmana pots, però...
Però, o sigui, ara que la Juliana deia això ja se sabia, bé, no sé quins altres estudis s'havien fet anteriorment, però la ciència a mi no em sona que hagués dit aquest titular, que és un punt trampós, com avisa la Marta, de dir hi ha una quantitat de porros que, bé, és acceptable, que ara entrarem en el detall i veurem que no ho és d'acceptable ni tolerable.
I jo penso que està molt bé que surti aquest estudi just quan fa una setmana o menys que va sortir aquell estudi, aquell informe de l'Observatori de Toxicologia d'Europa i tot, que deia que a Barcelona, per exemple, és la tercera capital europea amb més consum de cannabis.
Sí. És que els encanten els porros.
I que deia també que és una droga que és regular, d'ús diari. Clar. Per tant, no és allò de cap de setmana recreativa, sinó que és una cosa que associem al dia a dia. I que moltes vegades algú fuma porros i és com, el porreta. Jo una mica somrient. No?
Està molt més normalitzat.
Sí, i sembla fins i tot que és com una droga simpàtica quan és com, uau, nois.
Sí, sí, sí.
I totes les drogues són molt perilloses, encara que només les consumeixis en cap de setmana, encara que només fumis els caps de setmana, però és veritat que els porros tenen aquesta cosa supernormalitzada que sense adonar-te'n, te n'adones que estàs fumant cada...
Que
estàs fumant cada dia i comences potser que només fumes als vespres, però després necessites fumar per dormir, fumar per despertar-te, fumar per tant. I hi ha gent que va ralentida. Sí, és que no pots fer res d'aprofitar amb la teva puta vida, més enllà de la salut o no la salut.
Llavors, hi ha una explicació científica, aquest ralentir que diu la Juliana?
O sigui, el que veuen, primer element que també és preocupant, és que hi ha una part del consum de porros que es concentra en un públic més jove, que de fet també ho vam explicar a l'enquesta aquesta als alumnes de quart d'ESO que va fer la Diputació de Barcelona, que es veia que era la primera droga a aquella edat que es prenen.
Has fumat mai un porro?
No entrarem en això,
això
perquè
sí.
Avui però, escolta, no és el
Banyoles.
Si no em vol parlar, que no...
No, ho dic perquè
no
és que...
No hem de fer res si ha fumat un porro en un Pau.
Però és que per mi és un estudi per demostrar que realment els porros estan tan integrats que gairebé tothom, o pràcticament tothom, ha provat un porro i, a més, la majoria de gent sent molt jove i especialment als pobles.
Sí, i és el que reflecteixen les estadístiques. I la segona cosa que destaquen els investigadors és que ha augmentat la càrrega dels porros. És a dir, el cannabis té un principi psicoactiu que es diu THC, que és el que col·loca,
val,
i ara és més potent que el que portaven fa uns anys. Amb tot això, els investigadors del Clínic doncs veuen que un consum, que és aquest titular, d'almenys 5 porros a la setmana, per això doncs, es parla de què passa quan en fumes més de 4, doncs suposa un perill. Llavors, la pregunta és, què passa si és inferior, no? Si estem en aquests 4, 3, 2 o 1.
Si és segur.
Doncs, avisen que qualsevol consum de cannabis, encara que sigui poc freqüent, també implica un risc.
Bueno.
Sí, important dir-ho, perquè si no molta gent pensarà que no passa res si compleixes aquest llindar. I a més es posa d'exemple que els menors de 21 anys, les embarassades i dones lactants o les persones que tenen malalties físiques, cardiorrespiratòries o mentals, de seguida que consumeixen cannabis, tenen més números d'acabar patint problemes.
Bueno, clar.
I, bueno, jo conec gent, tinc amistats, de fet, que van començar a fumar porros i se'ls van despertar problemes psicològics.
Sí.
De salut mental, eh? Vull dir, des d'un brot esquizofrènic fins a... Vull dir, se'n parla poc d'això.
Absolutament, i anava a dir, problemes de salut mental i no estem parlant de tenir ansietat, eh?
No.
Vull dir que estem parlant de gent que ha d'estar ingressada.
I sense mantenir l'ansietat,
no,
però...
No, en absolut, però...
Que tampoc no ajuda el porro.
Sí, i de fet, ara que parlem dels joves amb els porros, diuen aquests investigadors que mai abans dels 21 anys s'hauria de prendre.
Perquè, es va tard.
Clar, no, està
hem perdut ja un parell de generacions
tant,
pel camí.
Si només fossin un parell, vamos.
Sí. Està comprovat això, que té aquesta afectació molt més nociva encara amb la gent més jove, llavors també demanen almenys que les persones que en prenen, doncs vigilin que els porros no portin més d'un 10% de THC.
Sí, segur que s'ho posen a mirar.
Bé, però és que, veient el que està passant, doncs sí que al final és un estudi que almenys hauria de servir per veure que aquest consum doncs pot ser molt perillós i és ja una realitat preocupant. I després, aprofitant que parlàvem del cànnabis, també hi ha un altre consum que ha crescut entre els joves, que són els cigarrets electrònics, més coneguts com a vapers, que a més, per llei, estan prohibits que es venguin a menors d'edat. I en aquest cas és un producte que sovint es compara amb el tabac, que perquè es ven com a menys perjudicial, suposadament, als vapers.
Mentida.
No, no, amplia aquesta informació, perquè aquí hi ha algú que vull que ho senti bé.
L'ampliem perquè hem parlat amb el director del Màster de Salut Digital
no
de la UOC.
No m'ho puc creure.
Sí, escolta bé, tu.
El doctor Antoni Baena, i el primer que li hem demanat és, doncs això, si els vapers també suposen un risc.
Estem parlant del tabac, que té unes concentracions de substàncies cancerígenes tan elevades que reduir-ho en un 95% encara manté aquestes substàncies en uns nivells molt tòxics. Per tant, aquesta idea que li interessa a la indústria dels vapejadors de donar és falsa.
Aquí hi ha moltes coses, perdona, eh? La primera és que no tots els vapers porten nicotina.
Però,
segueixen sent molt dolents. Segueixen sent molt dolents. Et pots literalment morir si et queden els pulmons igualment com un puto colador. Sí. Està claríssim. Vull dir, no és per... Però és veritat que hi ha aquesta diferència, també, eh? Vull dir que no tot és el tabac.
No. Clar, no hi ha nicotina, però és que aquí estan parlant de desenes de substàncies que són iguals o pitjors que el tabac.
I, de fet, jo crec que fins i tot és pitjor del tabac, primer perquè no hi ha la consciència de que és dolent i després perquè el pots fumar tot arreu, perquè tu estàs dins d'una disco i pots fumar tota la nit.
Fumes molt més, clar.
Que et despertes l'endemà que tens la veu destrossada.
I diria, sobre els efectes, he estat llegint i hi ha un fet que és que els vapers, doncs, tenen un líquid que quan s'escalfa, la resistència que conté, deixa anar uns metalls pesants, com ara el coure, el plom, l'arsènic i...
Mare de Déu, seràs una escultura d'aquí 4 dies.
El tema de la nicotina, que hi ha aquesta idea de dir, no t'hi pots enganxar perquè no porten nicotina. Doncs l'Antoni ens ha dit que la realitat no és així.
Mare de Déu.
Que hi ha un perill d'enganxar-se, sobretot per qüestions més relacionades amb el gest, amb la costum, però això per una part. I per una altra és que hi ha diferents estudis que han mostrat que tot i que els cartutxos que es compraven deien que no tenien nicotina, molts d'ells sí que tenien nicotina, i tenien nicotina en quantitats més elevades.
Per tant, desmentia. Avui és important.
M'esteu fotent la bronca?
Sí, ja,
és una intervention
bé.
De tota la vida.
Bé, home, ja està. Però arriba a casa i llença el vàper.
Però que, és que no tinc cap vàper. O sigui, aquesta és la idea que intento vendre-us, que realment és una cosa superexcepcional, que no vull dir que sigui bo igualment, però vull dir que no ho veneu a l'audiència que estic fumant vàper cada dia aquí a l'estudi, que semblaré una boja.
És una manera de personalitzar.
I que s'entengui que arriba a la població més jove, que de fet l'Antoni explica que s'utilitzen unes estratègies dirigides molt cap a aquest públic.
He caigut.
Uns gustos, uns sabors i de més, que al final acabes creient que estàs fent ús d'un producte que és més que quasi una llaminadura, no? I a més es pot fer servir en entorns en els quals no es pot fumar i que cal encara regular, i al ser tan barat...
Tan barat no és, eh? Val 10 euros un vàper d'usar i tirar.
No vull que pensis que et renyem perquè ets una víctima. Ets una víctima del màrqueting de les tabacaleres. T'hem d'ajudar.
No, però és veritat que fa molt bon gust, clar, és com prendre's un xiclet, que això també és una cosa...
Un xiclet,
no,
mira,
però escolta'm, jo ho dic en comparació amb el tabac, que el tabac és veritat que costa més enganxar-te i costa més fumar també per primer cop perquè hi ha un rebuig de bones a primeres, perquè fa mala olor, perquè fa mal gust, perquè no és agradable.
Però això té gustos dolços,
no? Però és que el vàper és com de veritat prendre's un xiclet, és agradable de veritat.
Clar, però és que has de pensar això, que ve de la indústria del tabac...
I ho fas igualment, mare de Déu. Que no ho entenc, això, tio.
Pues que no ho fas!
Bueno, jo, és igual. Avancem.
A més, aprofita aquesta escletxa legal perquè no està regulat doncs, dins aquest mercat del tabac i ara és el que s'aprofita per vendre el producte i per acabar, doncs, tenint en compte aquest interès empresarial que hi ha al darrere.
Hem vist que és la porta d'entrada i per això les grans inversions últimes que estan fent les companyies de tabac van en aquesta línia. I això provoca que hi hagi hagut un augment disparat amb la població més jove perquè el que fan servir les indústries de tabac i les indústries de vapejadors és les mateixes estratègies publicitàries que tenien i que feien servir amb el tabac.
De fet, poden fer servir estratègies de màrqueting molt més bones, com per exemple que la Noel, el senyor del reggaeton, faci una línia de vapers.
Ho ha fet, ja.
Ho ha fet. Real està la muerte, posa, al paquet.
De veritat.
I ja està molt bé el de menta. Oh!
Bueno, és que...
T'adones, Juliana?
No, no, no s'entén res, és que de veritat.
No, perquè... Sí, demà posa't... Demà, bueno, escolta't. Escolta't el programa, a veure que, si et cau bé la noia rossa.
Però és que una cosa, la noia rossa fa més d'un mes que no fuma vàper.
No és un mes.
Escolta'm, quan farem l'especial sobre fer forats a la capa d'ozó per agafar el cotxe durant dues hores cada dia?
Quan vulgueu.
A veure, però aquí no es tracta d'anar atacant a tothom. Ara defensaré el Roger. No es tracta d'anar-nos fent punyalades. Es tracta
només
de...
Només quan són a mi.
No, però quan són problemes de veritat socials...
Et volem curar, Juli. Et volem curar, hòstia. Volem ajudar.
I ara aquest fent broma, també, mare de Déu.
No, jo no, dic de veritat que la vull
ajudar. No salva ningú.
No s'ha de fumar vàper, no s'han de prendre porros.
No salvo.
Tindreu la temptació de provar-ho, feu-ho, però després deixeu de fer-ho de veritat, perquè és molt fàcil convertir-se en un addicte i res pitjor que ser un addicte.
En tot cas, jo penso que hem donat la informació.
Amb l'optimistes que som i ara que intentem fer que no... Mira, de veritat, nois, m'estem decebent.
Bueno, la Juliana t'està decebent.
No, tu també, Roger.
Ara ho has dit, perquè tu estàs analitzant el meu problema.
Sí.
Jo m'ho porto a casa, aquestes coses.
No, no,
jo
crisi.
Jo dic que la veig fumar va, però jo vaig arribar tocat a casa i ara t'ho dic en sèrio.
Mira, sort que demà no vens.
Us diré que estem en crisi, en aquesta triella.
Sí, perdoneu, ho arreglarem això després de l'antena.